Tot anirà bé, amb Toni Marín.
There's a place I go to when no one knows me. It's not long.
I són les 4 i 6 minuts i aquí seguim. Això és el Tot anirà bé en edició de divendres, que és l'edició que ens agrada, no? Bé, jo crec que tots plegats, no? Quan t'aixeques el divendres al matí i dius, ai, és divendres, i encara has d'anar a treballar. Però ja és una altra cosa. No vulguis que no, ja la cosa comença a funcionar bé. Nosaltres ja portem una hora de... Entenem una bona funció, estarem fins a les 6 de la tarda, aquí com tots els dies el Tot anirà bé. En mitja horeta, una mica menys, estarà amb nosaltres el professor Gonzalo Bernardos, com sempre, parlarem d'economia i sobretot parlarem de bones dades econòmiques, perquè efectivament sembla que la cosa s'està començant a animar. Efectivament, no?, com es comentava a la tertúlia ara fa un moment, a l'espera de veure què acaba passant quan s'aixequin els ERTOs i tota la història, però és cert també que hi ha moltes maneres d'arribar a aquesta situació i com a mínim el camí a dia d'avui doncs és bastant positiu. Parlem d'això, parlarem de els autònoms, ni més ni menys, no?, que és el tema que ha escollit avui el professor Gonzalo Bernardos. I després de les 5 en punt de la tarda, el que farem serà obrir la nostra tertúlia de cap de setmana, on hi farem un poti-poti de coses realment espectaculars avui amb Eurovisió, la Rosalía, el Mocho Fraile, que vindrà amb la seva guitarra per posar-nos una mica de rumba a la tarda. En fi, això i altres coses. Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Estava pensant que aquesta frase, aquest nom del programa Tot anirà bé, segurament és una frase que en molts moments de la nostra vida l'hem de tenir present. Quan rebem una mala notícia, quan algú ens diu, escolta, et passa això, o algú del teu voltant li passa això, hi ha algun punt en el que, lògicament, ens hem d'agafar l'esperança. Perquè hem de continuar tirant endavant, no? Avui és el Dia Internacional del Càncer. Ja saben que aquesta dada el que vol és posar al damunt la taula tota la situació per la que passen una infinitat de persones al nostre país, no? Com bon dia, al nostre país i a tot el món. Com bon dia van al metge, potser perquè es troba malament, per qualsevol cosa els hi fan una prova i pam, arriba aquell diagnòstic absolutament terrible. D'entrada, rebre aquest diagnòstic no ha de ser gens fàcil. Donar-lo, tampoc. Elisa Mitjola. Com estàs, Elisa? Bona tarda.
Bona tarda.
L'Elisa Mitjola és psicòloga i és criminòloga. Després m'agradarà que parlem una mica d'aquesta barreja d'entre psicologia i criminologia, que em sembla interessantíssima.
Fantàstic.
I és experta en atenció a les víctimes, perquè, sí, a més, entre altres coses, també treballa amb l'Associació Víctimes del Terrorisme, m'estaves explicant ara fa un moment, no? Uh-huh. Donar una mala notícia? Això s'arriba a aprendre? On s'hi arriba a habituar en algun moment, Elisa, a donar una mala notícia?
Bueno, donar una mala notícia és... una funció no? que ha de ser molt necessària a l'hora de poder afrontar un fet que li passa a algú. És un recurs que es treballa. És a dir, hi ha molts professionals que tots els dies s'especialitzen en poder donar una mala notícia.
Clar.
Perquè el fet de com algú et doni una mala notícia és un punt potenciador de com la persona que la rep acabarà gestionant allò que li ocorreix.
Uf, o sigui que la responsabilitat de veritat de l'informador, per tant, és molt superior a la que en principi podem pensar, no?
Sí, és que hem de pensar que l'informador ha de donar una notícia que al final és inevitable i és molt, molt terrible, no?, per aquella persona, però que la seva funció principal ha de ser de poder canalitzar aquella informació d'una forma que la persona que la rebi amb menys dolor.
Això s'aprèn?
Això s'aprèn, sí, i tant. Tenim experts molt professionals en aquest àmbit. Tenim un perfil de la psicologia, per exemple, en l'àmbit de la medicina, que són els psicooncòlegs, que són grans experts en poder acompanyar i canalitzar les persones en els diferents tractaments de càncer, no? Que ara avui és el Dia Internacional del Càncer i és el tema que més ens centra i que ens uneix a l'hora de parlar d'això. I que precisament la seva feina és aquesta, és poder acompanyar les persones en poder canalitzar i en poder gestionar la seva vida després d'un diagnòstic, no?
Jo sempre ho he pensat, no? Recordo, jo tinc un amic que és oncòleg, no? I que m'explicava que cada 15 dies, crec que és, o cada setmana, ara no ho recordo, els fan sessions de mindfulness per ajudar-los a tirar endavant, perquè clar, són persones que tenen la seva vida, que surten de casa al matí, que arriben a la feina i que s'han de dedicar a la feina, potser a posar-se davant d'una persona jove, o no tan jove, és igual, una persona a la que li han de dir que té una malaltia tan important com és el càncer. Un s'ha de preparar mentalment, és a dir, més enllà de la preparació inicial, la del dia a dia, la de sortir de casa i arribar a la feina. Això no ha de ser fàcil de gestionar, no?
No, fa por, dir amb algú que té càncer o donar-li
qualsevol... Sí, qualsevol altra malaltia, no? Sí, sí.
Clar, és que precisament fa por perquè són persones empàtiques, no? No som psicòpates.
Clar,
no? I temem el dolor que generarem. I això també ens fa molt humans. I és normal que les persones, quan s'han de posar davant d'un altre i començar a donar-li una mala notícia, pateixin sobre com ho han de fer, no? I fins i tot intentin evitar-ho, perquè hi ha molta gent que prefereix no enfrontar-se al dolor de l'altra persona perquè el pateix com a seu. I això, precisament, és una de les funcions més importants i que els metges, les infermeres, els psicòlegs s'han de treballar a l'hora de comunicar-se amb els pacients perquè és imprescindible, és transcendental.
Ja. M'ha semblat interessantíssim el que ens deies ara fa una estona, que en funció de com es dona una mala notícia, el pacient, en aquest cas, pot iniciar ja en aquell mateix moment el que seria l'assumpció de la mateixa, no? Per què és tan important? Perquè hi ha molta gent, d'altra banda, que diu a mi si em passa una cosa així jo no vull saber-ho. És bo saber-ho o no és bo saber-ho?
Home, és bo saber. És necessari. Quan tu vas al metge i et vas a fer una prova i hi ha un diagnòstic, la dinàmica natural és saber-ho. Al final, no saber-ho no et dona eines ni recursos per enfrentar-te.
Però hi ha molta gent que ho prefereix,
Sí. Bueno, això és una decisió
personal. Sí, és una decisió personal, evidentment, no? Però d'això parlem. Clar. Estem parlant de la gent que ens escolta, no? Que hi haurà gent que dirà, bé, a mi no m'interessa. És a dir, si jo tinc una determinada edat, potser no m'interessa. No diem que sigui el correcte, Però de cara a fer-hi front, sí que és bo, segurament, saber-se enfrontar i tinc aquesta situació i he de tirar endavant, no?
Com a mínim que el professional que tingui davant un pacient sigui capaç d'analitzar i entendre quina és la informació que aquella persona en aquell moment pot assumir. No? Més enllà del diagnòstic. És a dir, poder fer front a les necessitats d'aquella persona i fer-ho bé.
Yeah.
Quan nosaltres hem de donar una mala notícia, hem de tenir en compte que al final el professional és aquella persona que canalitzarà aquell malestar d'aquella persona i que quan ho ha de fer d'una forma adequada. I aquí recau diferents qüestions, com primer, la forma o el moment en què es dona una mala notícia.
Uh-huh.
Un professional, quan ha de donar una mala notícia, sap que ho ha de fer en un espai on hi hagi privacitat, no? Sap que li ha de dedicar un temps a aquella persona.
Sí, no pots donar una mala notícia, aixecar-te i marxar, lògicament.
Perfecte.
No?
Sí, però a vegades això xoca amb les dinàmiques, no? Que els grans professionals que tenen molta càrrega de feina i han de tenir clar que aquell diagnòstic, que ells no estan allà només per diagnosticar, sinó que hi ha un diagnòstic que recau en una persona.
Uh-huh.
I que aquella persona tindrà unes necessitats concretes. I quan nosaltres hem de donar un missatge que ha de ser transcendental per la vida d'aquella persona, ho hem de fer amb molta cura. Perquè això, com dèiem abans, serà un potenciador de com aquella informació li arribarà a aquella persona i com la gestionarà a posteriori.
Aquesta és la primera part de l'entrevista. La segona part de l'entrevista és com rebem una mala notícia, perquè ens pot passar qualsevol. És a dir, estem parlant de tot això. Em feia gràcia perquè avui llegia per algun lloc que hi ha molta gent que pensa que el càncer és com una malaltia dels altres, no? El càncer o qualsevol malaltia dura, difícil, no? Uh-huh. És una malaltia dels altres, és una cosa dels altres. Com hem d'actuar si un dia anem al metge i ens deixen anar una d'aquestes? Perquè ens pot passar qualsevol dia, no?
Sí, i no estem preparats per això. Clar, l'ésser humà no està preparat per mentalitzar-se tots els dies que s'aixeca de matí que poden succeir-li moltíssimes coses terribles. Un no pensa que agafant el cotxe tindrà un accident o que creuant el carrer tindrà que algú l'atropellarà o que el trucaran de l'escola perquè... No, això no
penses. Però creus que ens hauríem d'educar una mica en aquesta línia?
No.
No,
no. No, l'ésser humà té una capacitat d'adaptació als fets que li ocorreixen. I quan no tenen aquesta capacitat d'adaptació, doncs allà estan els professionals, no?, per ajudar a canalitzar. És que sempre acabem en la mateixa dinàmica. Una de poder viure amb esperança. Abans parlaves d'esperança. No?
Sí, sí,
una de poder viure amb tranquil·litat. I assumir els fets que ocorreixen a la vida com els podem assumir, no? Sí que és veritat que una de les qüestions bàsiques és poder conrear, no?, o acumular factors positius. No és el mateix que tu rebis una mala notícia quan tens suport familiar, quan tens estabilitat emocional, quan et cuides, quan estàs sa, quan tens una feina, perquè tots aquests factors són factors que els diem protectors en l'àmbit psicològic, mm-hmm, i al final et reforçaran la capacitat d'enfrontar-te a qualsevol situació, no?, o missatge que pugui ser catastròfic.
I quan la mala notícia és algú del nostre entorn, com hem de... perquè això també és molt difícil. Amb el tema del càncer, per mm-hmm, exemple, una de les coses que passen és el cuidador. Vull dir, com actua la persona que està al costat, que està a prop, no? Això també és difícil de gestionar, no?
És molt difícil. És molt difícil i és molt frustrant a vegades, no? Perquè a vegades la principal pregunta que et fan és: què he de fer? Què faig? Perquè no sé què fer.
No sé què fer, clar.
I a vegades la resposta és tan senzilla com: no, has d'estar allà. Has d'estar allà, has de validar les emocions, has de fer-li costat, has de fer-li sentir que l'entens, has de tolerar quan ell no vulgui parlar, has de tolerar quan ell vulgui parlar, perquè al final acabaràs sent un element de valor si ets un element que l'acompanya. A vegades hi ha gent que mal gestiona, no?, des de la frustració, des de comença a anar a fer coses. No, no, tu no facis res perquè ja ho faig jo. No, 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 això ja me n'ocupo jo. No, 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 no. I això acaba generant molta més angoixa amb aquella persona que té aquell diagnòstic.
Clar.
No necessito, necessito que estiguis per mi.
Sí, tinc una malaltia, no sóc un inútil.
No sóc un inútil.
En definitiva, no? Mm. O sigui, tracta'm com una persona.
Clar.
Però és veritat, que efectivament hi ha aquest xip segurament del cuidador, de voler que estiguis molt bé i pensant que si et mimo tot el que pugui, en un moment donat millorarà el teu estat, i probablement amb la millor intenció del món, però estem aconseguint exactament l'efecte contrari, no?
Exacte, exacte. Sí, sí. Clar, sempre volem compensar, no?
Però... Que difícil, Que difícil. Bueno, que difícil és la vida, no?, en definitiva. Explica'ns una mica, com és que ets psicòloga i criminòloga? És una, de veritat, des del mateix moment que ho he vist a la pauta del programa, m'ha semblat al·lucinant, però són dues qüestions que a mi sempre m'han agradat, no? Psicologia i criminologia, que la criminologia, de fet, també té un punt de psicologia important, no?
Sí, si canviem de tema, Toni?
Sí, canviem sense cap mena de problema, tu no t'amoïnes. Digues, digues.
Mira, criminologia a mi sempre m'ha apassionat molt, És una ciència que és molt jove.
Uh-huh.
I pivota entre tres grans rames, que són la sociologia, el dret i la psicologia.
Uh-huh.
I a mi em sembla una rama fascinant. Lamentablement, al nostre país, i gairebé en part d'Europa, no, els criminòlegs, que són moltíssims criminòlegs i criminòlogues que es llicencien tots els anys,
uh-huh,
ara que es graduen, no tenen un lloc de treball.
És que això m'ho has dit abans i m'ha cridat molt l'atenció, perquè efectivament jo conec uns quants criminòlegs, però efectivament no existeix la professió com a tal. Què fa un criminòleg? A què es dedica un criminòleg?
Clar, si marxem als Estats Units, que tenen tot un sistema judicial i policial configurat d'una forma completament diferent, allà tenen un sentit. Aquí, a Europa, lamentablement, acaba sent, o ha sigut durant molt de temps, una construcció teòrica. A les universitats han acabat graduant-se molts professionals que després de la vida pràctica no tenien sentit, però en veritat en tenen moltíssim. Poden donar suport en tot el que és l'àmbit investigatiu, en tot el que és l'àmbit de víctimes, en l'àmbit d'agressors, en l'àmbit sociològic, en l'àmbit de prevenció del delicte. Són una eina de suport en uns equips multidisciplinars que tenen un valor inqüestionable. T'he de dir, però, que en els últims anys hi ha hagut tota una organització col·legial dels criminòlegs i que a poc van creixent cap a una carrera professional, i jo n'estic molt contenta en aquest sentit. O sigui, esperem que d'aquí uns anys trobem realment funcions de criminòleg bé definits, però...
Mira, que estava pensant jo, potser m'equivoco, però la suma de psicologia i criminologia no ens portaria d'alguna manera cap a la psicologia forense?
Totalment, totalment, sí, sí, sí. Clar, qualsevol professional que es vulgui dedicar a l'àmbit de l'atenció victimològic, no?, o d'agressors, ha de tenir una base de coneixement ampli. I jo crec que la criminologia és una de les àrees de coneixement que més aporta aquí.
Un ho acaba entenent tot. És a dir, clar, tu tens una feina complicadíssima. A mi em fascina, Per això hem portat, si et sembla, i demano excuses, però la conversa cap a aquesta banda, perquè em sembla molt, molt important. Clar, i això, cada vegada que parlem amb un psicòleg forense, doncs és una mica la mateixa sensació. Us poseu al davant de persones amb experiències duríssimes, que en ocasions han comportat un delicte de faltes o d'agressions cap a tercers, i us poseu cara a cara. A la distància curta, un sense evidentment entendre allò, vull dir, sense compartir-ho ni de bon tros, però acaba entenent-la la persona?
Sí, sí. Sí, jo crec que és una part que, per exemple, la justícia no té, no? Quan un criminal o un agressor està davant d'un jutge, el jutge al final acaba definint per llei si aquella persona és o no era capaç de cometre aquell delicte o si no era... Però el psicòleg, darrere d'això, entén quina ha sigut la trajectòria vital, la història amb els seus pares, amb els seus germans, amb la parella, les seves dinàmiques, no? El seu sistema cognitiu, psicològic, com pensa, com... I això és fascinant. És fascinant. No per justificar, però per entendre la naturalesa Clar. Humana des d'aquest punt de vista.
Fixa't que fa un parell de dies que estem parlant per diferents motius de que la vida és en si un cúmul de casualitats, no? Uh-huh. De que no és el mateix si anem per un carrer que si anem per un altre, perquè per un ens podem trobar una persona, per un altre a una altra persona, i que efectivament el que passi a partir d'allà sigui completament diferent i marqui de manera substancialment diferent també les nostres vides, no? Som tots una conseqüència, en definitiva, Elisa, i estic pensant en aquestes persones de les que tu en parles, som tots plegats unes víctimes de les nostres motxilles particulars?
Mira, això és la gran pregunta que es porta fent la psicologia forense des de fa molts segles, no? I és quina és l'arrel que acaba explicant la conducta humana. Mm-hmm. I al final, moltíssims estudis han acabat entenent que és una barreja, al 50% pràcticament, de la teva motxilla biològica, uh-huh. És a dir... No?
El tota teu ADN, el que diuen els gens, etc.
I tota la teva experiència social. És a dir, al final hi ha hagut moltíssims estudis en aquest sentit, eh? Estudis amb bessons, estudis amb nens adoptats, estudis en quant a la part biològica, no? O estudis amb sectors concrets de les societats on estaven molt empobrecides, no?
Sí, empobrides, sí.
O amb un alt índex de delinqüència. I al final s'ha acabat veient que tots són variables i factors de risc que quan s'acumulen d'una forma molt consecutiva acaba explicant per què moltes persones acaben cometent delictes.
Clar. Sortim del Covid. Bé, encara no hem sortit del tot. Uh-huh. I el que estem veient és que el Covid ha estat com una gran notícia, perdó, una gran mala notícia diària.
Sí.
O sigui, com a societat i com a individus que formen part d'aquesta societat, hem hagut d'acostumar-nos a esmorzar cada dia amb tot un seguit de titulars que, ostres, que ens han fet aquesta motxilla pandèmica veritablement pesadíssima, no? Uh-huh. Com creus que sortirem d'això? Perquè saps que hi ha molta especulació ara mateix sobre aquesta història, no? M'ha agradat la definició que has fet inicialment del que era la criminologia, amb aquesta barreja de psicologia, sociologia i dret, deies tu, no? Atenent una mica aquesta definició, com creus que sortirem de tot això?
Del factor estressant del Covid.
Sí, del factor mal de cap del Covid, sí.
Bueno, lamentablement el que succeirà és que moltes persones que ja portaven una motxilla que era molt pesada, això acabarà sent un pes més, no? Que a vegades fragmenta i potser farà malaltia a moltes persones.
Uh-huh.
A d'altres no. Les altres que tinguin la motxilla més buida, no? I que siguin més fortes, que tinguin més recursos protectors, doncs al final s'acabaran adaptant a l'ambient. L'ésser humà és un ésser amb una gran capacitat de supervivència i d'adaptació a l'entorn. Llavors tot dependrà principalment de la motxilla que un porti a dins i a sobre. Això marcarà diferència, sí.
Sortirem diferents, segurament, no?
Això segur.
Però acabarem recuperant el temps perdut, també, no?
Sí, cadascú amb el seu grau, però sí.
Què vol dir això?
Bueno, doncs que al final el pronòstic de recuperació és el gran enigma, no? Això és...
Cadascú, a més, trigarà el seu temps.
Ah, exactament.
Però són molt iguals, però a la vegada molt diferents, no?
Sí, però bueno, acabem amb una paraula d'esperança, que és el que has dit al principi.
Sí.
Aquesta m'ha agradat, tot anirà bé. No?
Bueno, es diu així el títol del programa, no? Que a més, és una herència clara d'aquell moment en el qual efectivament sortíem al carrer i estàvem tots tancats i veies a les finestres aquells dibuixos dels nens, de les nenes, amb el tot anirà bé, no? D'alguna manera marcava aquest punt d'esperança que com a societat segurament necessitem com a societat i com a individus.
Sempre.
Necessitem tenir,
sempre.
No?
Sempre. L'esperança jo crec que és el punt clau per fer-nos avançar en les coses.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I treballes a l'Associació Víctimes del Terrorisme, també?
Sí, en part, sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Encara, això és molt interessant, perquè clar, les víctimes del terrorisme fa molt de temps que no són notícia ara.
Sí,
això, des d'un punt de vista psicològic, ho fa difícil, no? Perquè és quan aquella persona que durant un temps, per al que sigui, ha vist que l'origen del seu problema estava als diaris i després veu com la gent de mica en mica es va oblidant, perquè com a societat necessitem, ens cal passar plana d'aquestes coses, segurament això deu ser difícil de pair, no?
Aquesta és la perversió de posar les víctimes al focus, no? Moltes vegades. Serveix, posar-les al focus perquè ajuda a empatitzar, a reivindicar els seus drets, a fer-les visibles, però quan el focus marxa tan ràpid o de repent, a vegades aquesta sensació de desesperança, no?, que tenen elles, de soledat, de manca d'acompanyament, és dur, és dur. Per això moltes vegades els professionals fem molt d'èmfasi en seguir, no?, fent-les present, en estar al seu costat, perquè realment és el que necessiten.
Déu-n'hi-do. Elisa Mitxiola, d'aquí a una setmana tornarà a obrir l'Oci Nocturn. Ara d'aquí un moment parlarem amb el Fede Sardà, que és el màxim responsable de Luz de Gas, que ha estat en alguns moments de les últimes setmanes amb nosaltres, per veure una mica com estan, per aquesta esperança de la que estàvem parlant. Quines ganes, no?, d'alguna manera de deixar tot enrere i de tirar endavant, que és del que es tracta, no? Quines professions, i ho dic en plural, tan interessants. T'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, un plaer.
Moltíssimes gràcies. Ara fem una petita pausa. Estem a 2:45. Quan tornem, insisteixo, amb nosaltres el director de la Sala Luz de Gas de Barcelona, Fede Sardà.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són 2:15 de 5. Jo no sé si vostès ho saben. Jo crec que sí, no? Que han començat els Jocs Olímpics d'hivern. que és un tema del que aquí hem parlat molt en els últims temps de cara al que passarà en el futur, però avui podem parlar dels Jocs Olímpics d'hivern en present. I parlar dels Jocs Olímpics d'hivern i parlar de Barcelona, de Catalunya, és que a tots ens vingui a la ment, sobretot a aquells que l'estimem molt, una figura. La figura de l'Ander Mirambell, que avui tothom s'hi refereix a l'Ander Mirambell per tot arreu. Ander, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona nit.
Ah, bona nit per tu ja, no? Quina hora és aquí, ara?
11:31.
11:31. Escolta'm, que guai. Tornaste a uns Jocs Olímpics, no, Ander?
Sí, la veritat és que és una passada, Toni. És algo que no m'hagués imaginat i, a més, portant la bandera, que això ja és al·lucinant.
La banderat, eh? Quina passada, eh, Ander? Que bé, que bé.
Sí, sí, posa la pell de gallina i més tot el que representa, no? Perquè no és algo que diguis, mira, guanyo tantes competicions i seràs abanderat. No, és algo que decideixen qui pot ser i qui té aquest honor, no? Per tant, és, no sé, un dels dies més feliços de la meva vida com a esportista, segur.
Ho celebro moltíssim i celebro molt que decideixis compartir una estoneta d'aquest dia amb Ràdio Estel, en aquest cas amb el Tot anirà bé. Ander, m'agrada molt perquè avui he començat el dia jo veient-te els diaris. Perquè avui tothom s'apropa al món de l'esqueleton, que és un món que tu portes defensant durant molt de temps, eh?
Sí, bueno, no defensant, sinó és la meva vida, i tu, Toni, ho has portat a diferents emissores, hem coincidit en molts programes, hem fet seccions junts, i dic, hòstia, hem de parlar amb el Toni sí o sí, així que content de que tu coneguis la història des del primer dia, com aquell que diu, no? Perquè ara sí que molta gent parla d'esqueleton i tot això, però la veritat és que hi ha moltes històries, no? És com una mica quan veus una sèrie a Netflix que tothom diu, ostres, com acabarà? Sí. La gent no es pregunta si ha estat bé durant les diferents temporades, no? El que ha començat a veure's al principi dirà, ostres, mira, la primera temporada no ha sigut tan bona com la segona, no? I la gent, ostres, i com acaba? No, és que l'important no és com acaba, és si realment ha valgut la pena totes les temporades que has vist. I en aquest cas, sens dubte, Toni.
És al·lucinant perquè són els quarts, no? Si no m'equivoco, Ander, els quarts Jocs Olímpics als que vas.
Sí, quatre cicles olímpics, que no són quatre vegades, sinó que has estat des de 2007, 2008, entre els millors del món, i estem al 2022, a punt de fer 39 i donant guerra, no? Per tant, no em puc queixar de la sort que he tingut. És veritat que ens ho hem treballat, que hi ha hagut moments molt durs, lesions, moments que ho hem estat a punt de deixar, situacions molt difícils, moments... Mira, avui, per exemple, és el Dia Mundial del Càncer i me'n recordo molt de la meva mare que ens va deixar just després dels Jocs Olímpics de Pequín, de Pyeongchang, que va estar el 2018.
Sí.
I, bueno, et recordes de la gent que no està, la gent que lluita, moments que semblava que no podies tornar a córrer per una lesió superimportant i, bueno, ara estàs aquí vivint un dels moments més feliços, compartint-lo amb tu, però no ens hem d'oblidar dels moments difícils que apareixen a la vida perquè fan que això, a dia d'avui, sigui tot encara molt més meravellós.
Estic pensant que quan vas amb aquella velocitat que és veritablement marejant, un no veu ni passar la crisi als 40, no, Ander?
No sé, ja t'ho diré quan acabi la temporada, a veure què fa mal, què no fa mal i què surt. No. Això de les crisis és molt psicològic. És veritat que el cos cada cop li costa més recuperar-se, no pots treballar igual. És veritat que hem fet una pretemporada molt bona i estem físicament a un nivell altíssim, però els anys passen i es nota. Però bueno, cadascú entén la vida com la vol entendre. Uns poden veure el got mig ple o mig buit, i tu esculls.
Clar que sí. L'Ander Mirambell ha escollit lluitar pels seus somnis. Això li ha costat molt, eh? Durant molt de temps, perquè efectivament avui és molt fàcil apropar-se a l'Ander Mirambell, però com molt bé comentava ell, apropar-se al món de l'esqueleton durant tots aquests anys, doncs no ho han fet tots, no? Quan ara escoltes tota aquesta controvèrsia sobre la celebració a Catalunya, als Pirineus, d'uns Jocs Olímpics, imagino que tu ho veus molt, de manera molt favorable, no? O no?
Sí, a mi a vegades em sap greu perquè primer no tenim tota la informació, Toni. És a dir, jo entenc la gent que pot estar en contra i ho respecto totalment, però no pots estar en contra d'algú que no has vist el projecte. Ningú ha dit que vagin a fer 15 autopistes per Berga, per dir alguna cosa. Per tant, hem d'entendre el què. I després, els Jocs Olímpics són molt més que instal·lacions. De fet, la meva instal·lació el més probable és que no es faci a Catalunya perquè costa molts diners i es pot anar a fer a Àustria utilitzant una instal·lació que ja està creada o a Suïssa, a Sant Moritz, no? Jo crec que l'important, Toni, de tot això dels Jocs és què fem per a la nostra societat. Per mi, uns Jocs Olímpics voldria dir que gent que viu al Raval pugui anar a tocar la neu. Vol dir que famílies que no tenen diners per poder anar a esquiar puguin anar a esquiar. Que nens que vulguin provar l'escaleta no el puguin provar. Crec que això és el que realment han de ser uns Jocs Olímpics i lluitar per una candidatura, crear un projecte per a la nostra societat. a nivell d'esport, a nivell d'infraestructures, no pot ser que anar Manresa a Barcelona tardis 1 hora 40 minuts. No pot ser. És a dir, tot això ha de canviar. I si l'excusa són els Jocs Olímpics, sobretot amb la vessant esportiva i de formació i de valors i d'educar la nostra societat, crec que, sens dubte, s'ha de recolzar tot això. Ara bé, hem de ser conscients de que no ha de poder haver especulació, de que han de ser uns Jocs Olímpics transparents i han de ser uns Jocs Olímpics per a la nostra societat. Que si hem de buscar gent per treballar a la Molina o a Puigcerdà, ha de ser gent de casa. Jo crec que això ha de ser així. És la meva forma d'entendre els Jocs Olímpics.
Déu-n'hi-do. Jocs Olímpics Pequín 2022, Ander Mirambell, allà està, defensant el seu esport. Què esperes d'aquesta competició, Ander?
Bueno, espero que sigui una de les millors competicions de la temporada, espero ser competitiu, espero gaudir molt, perquè al final no hi ha pressió, perquè l'objectiu era estar aquí, i dintre del que puguem, doncs, estar el més a dalt possible. Hem tingut molts problemes. El meu entrenador no ha pogut venir per un protocol de Covid abans de volar, tinc 40 baixades menys que els rivals, la veritat és que està sent una odissea, i un cop ens posem allà a la línia de sortida el dia de la carrera, ho donarem tot, i si podem estar al 15, lluitarem pel 15, si és el 10 al 10, on sigui, no? Però hem de tenir en compte que només han classificat 25, hem passat de 30 a 25 d'uns jocs als altres i hem quedat just darrere de Canadà i Suïssa, que són potències mundials. Per tant, gran part de l'objectiu era estar aquí i ara toca rematar-lo sent competitius.
Clar que sí. Ander, em fa molta il·lusió, aquesta conversa. T'envio tota...
I també, Toni, feia temps que no coincidíem.
És veritat, T'envio tota la força. Ja saps que sempre hem cregut amb l'Ander Mirambell i avui era brutal poder-te saludar aquí al Tot anirà bé, no? Que espero que sigui efectivament el gran eslògan que també, d'alguna manera, protagonitzi la teva participació en aquests Jocs Olímpics. Una forta abraçada i la tornada t'has de venir un dia i ho celebrem, això, val?
Clar que sí, Toni. Porto berenar o el que sigui, ho celebrem. Així que també una abraçada forta per tu i els teus, que espero que els de casa estiguin bé, també.
Seguríssim. Clar que sí. Una abraçada, Ander. Gràcies i molta sort.
Cuida't. Vinga. Vinga, salut.
Adéu, guapo. Adéu. Que no sé si ho saps... Ui, per què? Sí, que no sé si ho saps, Gonzalo. Bona tarda, eh?
Bona tarda.
Però l'Ander Mirambell és molt, molt, molt periquito.
Sí, que ho sé. I ho sé força perquè el meu cosí va fundar una penya amb el seu nom.
Ah, sí?
Sí.
Quin tio més maco, eh? El coneixes, l'Ander, o no?
No el conec. El conec per referències al meu cosí.
És un tio molt maco. De veritat, molt bona persona. Molt, molt bé, molt bé. Escolteu, parlem del tema de l'economia, no? Que avui és un dia interessant, Gonzalo, perquè a banda del tema que tu has escollit,